This is the remix.
House City. House City. Per terra. Escolta que no ho sents. Són els ecos de la guerra.
Avui a Cugat.cat coneixerem a Geni Strani. Ell és teclista, discjòquei i segurament pels encugatencs més conegut com a bateria del Xilum. Molt bon dia, Genís.
Bon dia.
Explica'ns com va ser la teva introducció en el món del reggae. Perquè ara parlarem de totes les teves activitats musicals, que són molt àmplies i molt diverses, però sempre amb un mateix estil, que és molt més complex, com ara ens explicaràs, del que nosaltres ens pensem. Com va ser l'inici de la teva etapa musical?
La meva etapa musical o la meva etapa amb el reggae?
Perquè la teva etapa musical, comencem des de l'origen.
La meva etapa musical ve des de petit, que ja els pares em van apuntar a tot típic, no? Classes de piano, classes de solfeig, bueno, com el típic. Llavors, doncs, a poc a poc, diguéssim que he anat trobant el meu camí dins del món de la música, no? I això ja és de tota la vida, el que és la música.
O sigui que podem dir que la teva formació és clàssica i després tu has anat...
Clàssica i mig moderna, perquè també vaig estar al taller durant 3 o 4 anys. Vull dir, una mica... No he acabat res, però he olorat el diverses disciplines, no? Occidentals.
I amb el reggae, la teva introducció al reggae va ser a través de Bob Marley? És molt típic així, molt tòpic, no?
No, aviam. Realment, a mi m'agrada parlar més de música jamaicana, no? Que no de reggae, perquè reggae és un nom molt genèric, no? Llavors, la meva introducció a la música jamaicana... Va ser més com jo crec que la majoria de gent que comença a interessar-se per aquesta música, que és amb tots els grups d'anglesos, no?, que barrejaven una mica l'ska i el punk, i es va crear aquest subestil, el two-tone, no?, que és així com l'ska així més ràpid, no?, dels Specials o dels Toasters, no?, que és com un ska així molt... entre un ska i un punk, no?, diguéssim. A partir d'aquí, doncs, ja vas descobrint altres coses. Jo, per exemple, vaig començar molt amb els Scatolites, no?, típic, o amb el Marley també, coses molt, molt clàssiques, no?, pioners de la música d'aquest gènere, i després ja a poc a poc vas endinsant, i bueno, vas trobant mil coses.
Que és un món molt més ampli del que nosaltres ens pensem.
Sí.
I aquest va ser l'origen de Xilum? Amb algun amic, suposo, en aquest...
L'origen de Xilum, aviam... És tots coneixem el Marc Costa. És una mica... Ell treballava molt a casa amb l'ordinador i els instruments que tenia, i havia anat fent cançons, alguna maqueta. Llavors, no sé de quin any estem parlant, del 2002 o 2003, potser, no sé, fa temps. Jo pues, estudiàvem junts i tal, i llavors, bueno, pues, lo típic, no? Jo, ai, mira, vinga, va, passa't un dia per casa, que m'he gravat uns temes, tal, els mirem, els arreglem, no sé què, bueno, i allà vam treure una maqueta, rotllo, piratilla pels col·legues.
Els dos sols.
Sí, bueno, allà, realment les lletres, tot el projecte gros, diguéssim, que és del Marc, però jo... Vaig estar allà, tinc bastantes col·laboracions amb bastantes cançons, vull dir, també he participat una miqueta, vaig participar una mica en el naixement del grup. De fet, el grup com a banda va ser una proposta que vam fer entre els dos, on dir, hòstia, pues, ja que la maqueta, doncs, a la gent li ha agradat i tal, pues, agafem quatre músics i muntem la banda i ho mirem de fer una mica més jamaicà, no?, perquè agafi una mica més de color i que sigui tot més un estil en concret, i a més que sigui reggae en català, que no n'hi ha, no? De reggae, pensant en reggae, en el
Més pur, més tradicional.
Sí, bueno, més dels que el que es feia als 70, no? Després de l'època de Bob Marley, tot un reggae així molt més roots, no? Que és realment és quan el reggae comença a agafar el pes de aquest lent i de quan el reggae comença a ser reggae com el que entenem ara, no? Mm-hmm. O sigui, tot el que es va bullir, diguéssim, quan el Marley va començar a sortir internacionalment.
I d'aquell inici han passat uns 6-7 anys, no sabem encara...
De l'inici de Chillum.
De l'inici de Chillum, i ja us esteu plantejant en aquest 2009 la gravació d'un disc, sí, amb diverses col·laboracions. La cosa ja sembla que va en sèrio.
Bueno, perquè és que realment, si has de fer alguna cosa a nivell... Vull dir, jo és que sempre penso que facis el que facis a la vida, ho has de fer en sèrio, perquè si no... Doncs, bueno... Pot ser, simplement serà un hobby i ja està, no? Però si t'agrada alguna cosa, pues, ho has de fer en sèrio. Perquè si no, no ho facis, saps? I crec, bueno...
I com portem aquest disc? Hi ha molts rumors.
Aquest disc, sí, aviam, aquest disc que s'està gestant, diguéssim, i ja hi ha cançons tancades, hi ha cançons que surten a l'antiga maqueta, hi ha noves cançons, es tornarà a gravar tot, i bueno, la intenció... és anar-ho a gravar a Santander amb el Roberto Sánchez, que és té el sello de Lonarc, no? que produeix bàsicament música reggae dels 70, sobretot, que és l'estil que nosaltres volem matxacar. I bueno, anirem a gravar allà, i a part, el que deies tu de les col·laboracions, doncs és cert que hem fet, en aquest cas, jo vaig estar a Jamaica fa dos mesos, vaig estar mitjans de febrer un mes fins a mitjans de març, i aprofitant, bueno, allà anava per una altra història, no? però aprofitant que estava allà i treballant i això, doncs vam dir, potser estaria bé fer unes col·laboracions pel disco, i tenim allà unes col·laboracions amb jamaicans.
I com va ser això? Va resultar fàcil? Va sorgir d'aquelles coses, aquestes col·laboracions?
La col·laboració, sí. Bueno, és que allà a Jamaica tot és molt espontani, tot és... depèn del dia, no? Pues pot passar una cosa, pot passar una altra, però tot és molt, molt sincer, molt, aviam, a nivell musical, vull dir que si... No sé, jo, per exemple, a la primera setmana d'estar allà, quedàvem amb artistes per gravar i potser venien un, dos, tres, no? Tres artistes, que tu només havies quedat amb un, però a la final del mes ja hi havia pues, igual 30 o 40 tios a fora de l'estudi, allà esperant com la seva oportunitat de, pues, per si volíem que els gravéssim o alguna cosa, no? I recordo estar allà fora a l'estudi, allò de moment descans, perquè... havíem estat dies, pues, rotllo 12 hores tancats a l'estudi, perquè clar, si vas un mes has d'aprofitar. I allò que surts un moment i sempre veus tios nous per allà, tu no em coneixes a mi, que jo sóc el que ara peto Jamaica, no sé què, amb la meva cançó aquesta que tinc ara, no sé què, mira, escolta-la, i et posen a cantar allà la cançó, que ells, no? I és tot un rotllo molt, molt viu, està molt viu.
La música està molt viva. Sí, és sí, de les coses que més t'han sorprès?
De Jamaica? Bueno, a nivell musical, sí, perquè tenia amb el company que hi anava i havia estat tres cops i ja m'ho havia explicat una mica, doncs, com està la situació allà i tal, però realment viure-ho et quedes bastant parat, no? Perquè és que és veritat, és que no és llegenda, no? Però la llegenda del productor que està allà sentat amb una cadira, no? Al davant de l'estudi amb la seva cervesa, i llavors ve el paio amb la guitarra i li canta la cançó, i si al tio li mola, pues, el fa entrar a l'estudi i fan la cançó, no? Pues això passa, i és pues que ja passava als anys 60. Doncs.
I et va passar d'alguna forma això, que vas trobar clar, artistes?
Clar, vull dir, quan vas allà i veuen que ets, que vens de fora... i que estàs gravant a artistes, pues, ells s'hi llencen, perquè és l'única manera de poder sortir d'allà, no? Tot i que sempre demanen algú de diners, perquè és lògic, no? Però bueno, hi ha artistes que els hi pagues un menjar, el sopar i la gasolina que s'han gastat per venir fins a l'estudi i estan contents, doncs, mica...
Es viu la música de forma...
Sí, vull dir, és que són capaços de fer una cançó per poder menjar aquell dia, simplement, no? O sigui, aquest és el concepte una mica... que aquí és molt diferent, no? Aquí la gent grava cançons després de... bueno, al cap d'un mes potser han gravat, tenen una cançó, no? Allà és... pam, vinga, tema, ja el tinc. Jo tenia allà els meus readings, no? Les meves bases i, bueno, doncs... us dono un CD, us mireu les cançons que vulgueu i d'aquí una setmana, pues, si voleu quedem i gravem. No. Ja. Mira, ja us anaven a escoltar o els hi posava a l'estudi. Aquesta m'agrada, pum. Vinga, grava'm. I vam tornar amb 50 temes, saps? En un mes, vull dir. Sí.
Suposo que ja ho sabies, que la música jamaicana era més complicada del que nosaltres al final ens arriba aquí, de forma més popular o de forma més general. Que tu ja sabies que la música jamaicana ja era més complicada o tenia més perfils, més estils, més ritmes, abans d'anar a Jamaica.
Ah, vale, sí.
I allà ho has acabat de comprovar.
Sí, vull dir, jo realment abans d'anar a Jamaica ja fa com uns 5 anys que estic bastant ja dintre més al mundillo, doncs ja reggae i escoltant-la tots els seus variants. I realment, doncs, aquí t'arriben coses, però també tu has de saber buscar-les. O sigui, no és que en les ràdios, ni a les teles, ni al lloc, t'ho posen, ni a les tendes de música, t'ho posen fàcil perquè... per escoltar música jamaicana, no? Vull dir, hi ha les quatre coses que tothom... coneix, els dos artistes del moment, però ni molt menys ja en discos, botigues de discos i discos i discos i discos i discos i discos i discos que no s'acaben mai. Vull dir, no sé, per això a Londres, per exemple, clar, notes la gran diferència que hi ha, però ja no només amb el reggae, sinó amb tot, no? Vull dir, tendes de segona mà, magatzems de segona mà, punta bala, que allà pots trobar, vamos, coses que aquí és que... vull dir, vas a comprar discos... Bueno, és que aquí ja ho sabem tots com està el tema, no?
Abans has parlat dels teus riddims, i explica'ns què és això.
Bueno, els riddims són el que diuen allà els ritmes, no? Que són les bases instrumentals que fan els productors allà perquè la cançó de l'artista doncs sigui una mica més... és el que diguéssim... bueno, la base instrumental del tema, no? Escolta... El que passa és que el concepte de riddim neix una mica a finals dels 70, quan veuen que amb el Bob Marley i la mort del Bob Marley, doncs la música jamaicana té un nivell, té una repercussió internacional brutal, no? Llavors, clar, al veure això, ells es posen les piles i diuen, bueno, doncs vinga, doncs anem a fer música a saco. O sigui, no parem de fer música, no parem de produir. I clar, tenint en compte aquest concepte, Jamaica ara mateix és un... bueno, des de fa 20 anys o així, és el país que, per població que hi viu, és el país que més música produeix de tot el món. O sigui, cada dia es treuen temes nous, hi ha 1.000 artistes, que hi ha 1.000 artistes allà. Vull dir, per dir-te que el 40% o el 30% de la població canten, no? N'hi ha que ho fan millor, n'hi ha que ho fan pitjor,
no? Intenten.
Sí, però... hòstia, ara m'he perdut.
El tema de la internacionalització de la música...
Sí, del riddim, no, estan parlant del riddim. Llavors, el que ells creen és, diguéssim, un productor crea una base instrumental i graven, i amb la mateixa base instrumental, doncs, graven a tots els cantants que estiguin, els del seu barri, el seu germà, el seu cosí, el no sé, tots els que estiguin al seu costat, no? I és una manera d'incentivar, perquè clar, a l'haver-hi tants cantants, doncs clar, tu no pots dir, doncs vinga, vaig a fer una cançó per cadascú o un disco per cadascú, doncs es va crear el que és el One Rhythm, que és un ritme i diversos cantants sobre el mateix ritme.
Cantants llavors, amb diverses composicions?
Sí, cada cantant es fa la seva lletra, la seva melodia i cadascú es fa la seva versió d'aquell ritme. El ritme va sonant tot el rato el mateix, però cada cantant, doncs, és una manera de veure també cada cantant les possibilitats que té en les mateixes condicions, no? Llavors representa que, doncs, que el que més se surt, diguéssim, el que la gent li agrada més, doncs aquest pot tenir una carrera musical pues, millor que els altres, no? Però bueno, això ja és una mica...
I tu fas el mateix? Fas el teu ritme i fas
sí,
que ho canti?
Sí, jo el concepte és el mateix, vull dir, la meva manera de treballar, que penso que va a mi, bueno, que a mi em val i que fa que no perdi aquesta xispa, no, de la música, doncs és la manera de treballar jamaicana, no? O sigui, fer un ritme i... Juan, Pepe, no sé què, vinga, veniu a gravar i que cadascú es faci la seva versió, no? I llavors, doncs, bueno...
La que més t'agrada és finalment qui es queda el...
No, això ja no, jo ja no, aquí no arribo, o sigui, jo amb que totes les versions m'agradin ja... Perquè clar, a vegades també és molt difícil triar... Vull dir, això és una cosa que decideix el públic, no ho decideixes tu. Però clar, vull dir, a mi el que m'agrada no és el fet de gravar artistes que per mi havien sigut, bueno, són com, bueno, són, és que són pioners del reggae, per exemple, dels 90, no? O artistes que estan allà pel carrer sense saber què fer i que trobes que estan allà i que graven la cançó i que a vegades supera i molt els artistes aquests de més coneguts, no? I clar, quan et trobes amb això, dius, hòstia, és que és...
Que injust.
Sí, vull dir... Bueno, que injust és... O sigui, bueno, és com tot, no? Ni on sobra d'un lloc fa el de l'altre, no?
Toques però... diversos instruments i no t'has llançat mai a cantar?
Hòstia, aquesta pregunta no me l'havia fet mai.
Ah, possiblement ara t'ho no, planteges.
No, la veritat és que el tema de cantar encara... Tot i que la primera maqueta de Chillum hi ha algun tema que canto i tal, però en plan broma, cantar de moment encara no... Crec que per cantar s'han de tenir moltes facultats importants per realment transmetre i per veure que estàs transmitint, no? O sigui, no s'hi val cantar i ja està, no? Sinó has de... Quan cantes has de transmetre alguna cosa, i això és molt difícil per mi.
Més temes, perquè tu tens una trajectòria ben intensa. Ets DJ també, però no el discjòquei com estem acostumats en la discoteca.
Sí, és que això també és... clar, és que el concepte del DJ, per exemple, o sigui, ha anat desenvolupant-se d'una manera que si vas als seus orígens, d'on surt el DJ, doncs els seus orígens és Jamaica, no? O sigui, això ho llegeixes a històries de... Típic llibre de història del DJ o història... i et surt que els orígens són a Jamaica, perquè no és una cosa que vulgui defensar i que no sé què. És una cosa que vull dir perquè és així i tothom ho reconeix, el que passa és que no se sap molt, no? Però el concepte de DJ no és el tio que posa els discos. El concepte de DJ és el diguéssim que era el tio que estava a les festes, no? I que no cantava... com un cantant en el sentit de pues, jo em faig la meva cançó, la meva estribillo, la meva estrofa, tal. Si no era un tio que estava allà a les festes i per dir hola, bona nit, què tal, no sé què, estem tots aquí avui, la festa avui hi ha aquestes cançons o tal, o les nenes o no sé què, pues ho feia d'una manera...
Un dinamitzador, podria ser.
Sí, era sí, una espècie de dinamitzador, però ho feia d'una manera doncs molt parlada i que no és ben bé una... No era ben bé una cançó, però tampoc era un tio allà parlant així, ei, hola, què tal, sinó... Era d'una manera especial, no? O sigui, que en realitat això són els orígens del hip-hop i del rap, també, no? Aquesta manera de comunicar, que no és ni cantada ni parlada, no? I a partir d'aquí, el que entenem nosaltres com a DJ... són els selectors, no? Que són els que seleccionen la música... i ja està, i no fan res més, vull dir, simplement seleccionen la música i ja està. Llavors, la meva faceta de selector, que podríem dir, no?, que no és ben bé de DJ, la tinc amb One Blood Sound, que és un sound system de ja, de, bueno, deu tenir 10 anys o així de història. I bueno, estem allà promocionant la música reggae jamaicana tot, bueno, allà on ens truquin i on ens diguin que hem d'anar.
També tens una, aviam si em surt, backing band.
Sí.
Que és una Jam Downers, però explica'ns què és, en què consisteix.
Aviam, una backing band és, diguéssim, una banda d'acompanyament, no? O sigui, que acompanyen els artistes. A Jamaica també va sorgir el problema aquest, no? O sigui, que veien que el Marley s'havia guanyat molta pasta internacionalment i, clar, vull dir, era tant les ganes que tenien tots, doncs que, clar, vull dir, no pots tenir una banda per cada artista. Perquè, clar, si de cop et surten 40 artistes, que abans en tenies dos, clar, no pot ser que hi hagi 40 bandes. Llavors, el que es va crear van ser les bandes d'acompanyament, que simplement el que feien era, doncs, agafaven, quan muntaven concerts i això, doncs agafaven els 10 artistes o així del moment, i llavors doncs toquen estàndards del reggae, no? Perquè els ritmes, el que comentaven abans dels ritmes, doncs els primers ritmes es van crear... Cada ritme té un nom, no? O sigui, Heavenless, per exemple, no? O sigui, és un ritme que va sortir als 60, però en els 70, finals dels 70, es va tornar a agafar, és que això també és una altra cosa que es fa, no? O sigui, cada any van, bueno, cada dècada o cada X temps van agafant aquells ritmes que havien sigut molt famosos als 60 o que havien patat als 60 o als 70 o als 80 o als 90 i els tornen a fer, però
es fan evolucionar.
Amb les noves màquines, amb la nova tecnologia, no? Bé, el que anàvem a lo de la Viking Band. Llavors el que fan, o sigui, s'han creat molt ritmes, doncs, estàndards, no? O sigui, per exemple, no sé, qualsevol ritme, un Stalag, per exemple, no? Doncs és un ritme que la gent sap, l'Stalag sap, perquè el baix fa una melodia, no? I hi ha uns acords, són dos acords, i la melodia aquesta, doncs, vale, ve el cantant i jo vull l'Stalag, i els músics ja saben que l'Stalag és aquell ritme que fa dun, 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 pum, 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 pum. És com estàndards de jazz, no? O sigui, per poder fer un element d'improvisació, vull aquest estàndard, no? I amb el reggae és el mateix. Llavors la backing band és una mica, pues, la banda de suport pels cantants, no?
Però això no fa separar molt l'èxit o el reconeixement? O sigui, el reconeixement al final només és del cantant, podríem dir-ho d'aquesta forma.
Bueno, depèn del que t'interessi reconèixer. Vull dir, si a tu t'agrada el cantant, pues és el cantant, però si t'agrada la producció, el sello aquell, perquè la seva manera de produir... Clar, cada sello també té la seva marca, no? O sigui, aquí el tema dels sellos, pues, és molt més... Bueno, sí, bueno, o sigui, tampoc la gent... Hi ha molta gent que no sap ni què és un sello, per entendre's, vull dir, la immensa majoria... de gent, vull dir, la gent que està dins la música sí, no? Però allà, és que allà tothom sap de tothom, és un poble i tothom sap el que és tot dins el tema musical, no? I allà, a l'haver-hi tants segells, perquè clar, o sigui, jo avui m'ajunto amb tu i faig un cello faig un cello amb tu, vale, doncs pues mira, un cello que es dirà El Microfón, vale, pues una galeta, El Microfón, i treus quatre cançons, però és que al cap d'aquí 4 mesos potser em trobo a un col·lega que no sé què i pues vinga, fem un cello amb tu, i faig un cello amb l'altre. És que és una cosa molt, molt més complexa. I el cello el que fa també és crear el seu estil, no? O sigui, un reggae més ràpid o un reggae més el dancehall, més electrònic, més digital, més... Vull dir, cadascú també... I això també crea, doncs, que a part de l'artista hi hagi un seguiment també del cello, de que independentment de l'artista que hagi fet, ens agrada el que aquell cello fa,
la base rítmica,
perquè sempre ho enfoca d'aquesta manera, no?
A quins cantants coneguts o reconeguts heu acompanyat?
Amb Jam Downers, doncs, mira, hem fet... així per mi el que més nom internacional té és l'Alton Ellis, que es va morir ara fa un mes o així. Un home que va ser un del pare del rocksteady, que és l'estil que està entre l'ska i el reggae, no? O sigui, primer va haver-hi l'ska, després de l'ska el tempo de l'ska es va alentir i això va crear el rocksteady, que és com un ska però més lent, i després ja va ser el reggae, que ja era el que va dir, el que va, diguéssim, consolidar l'estil com a tal, no? I l'Alton Ellis, doncs, era una persona que tenia els seus hits als 60, vull dir que ara tenia 60 anys, més o menys, i per mi ha sigut el que més, així, el més, bueno, jo crec que és el que més tothom coneix, no? Llavors també m'ha acompanyat els Pioneers, que també és un altre grup d'abans del Bob Marley, era un trio vocal també amb temes molt, molt coneguts dins del mundillo. Llavors això el que, i la Down Pen també, així d'artistes clàssics. Llavors ja més moderns hem estat amb el Jamali, que és un artista molt conegut dels 90. Hem estat amb el Halfpine, un artista que va tenir el seu... És que, clar, els artistes funcionen per hits, saps? O sigui, allà dius a l'artista aquest i et diuen, hosti, aquest artista? I dius, sí, el que va fer el tema de Greetings. Ah, vale, saps què t'ho diuen? O sigui, clar, hi ha tants noms i tant que la gent coneix allà l'artista per les cançons, no el coneix pel nom.
Déu-n'hi-do, tens moltes facetes, i després, per últim, també estàs a la banda de més discogràfica, més productora, Rigeland. Tens un soci i produïu música jamaicana. Des d'aquí?
Sí. Des de Barcelona, sí.
Des de Barcelona, a gent que fa reggae en català, o esteu oberts a qualsevol...?
Bueno, en realitat volem que sigui una plataforma per qualsevol que se senti identificat amb la música, doncs que vingui i que ens faci una proposta, no? O sigui, pues, des de cantants fins a gent que vulgui remesclar temes, fins a qualsevol cosa.
I us trobeu amb dificultats per trobar coses de qualitat per aquí?
Home, és clar, si ho compares amb Jamaica és evident, no? Però bueno, el panorama musical del reggae aquí està creixent d'una manera, jo diria que espectacular, o sigui, perquè fa 10 o 8 anys hi havia igual 2, 3, 4 sound systems, es punxaven discos a un lloc de Barcelona, hi havia una tenda que tenia algun disco de reggae, vull dir, i clar, ara, o sigui, una manera de promocionar música jamaicana és a través dels sound systems, no? I, hòstia, cada dia estan creixent sound systems nous, vull dir, però com bolets, o sigui, cada dia hi ha gent nova que s'apunta a la moguda, no? I el que, igual, si fa 7 anys estic parlant de 3 o 4 sons, ara n'hi ha, no els he posat a comptar, però més de 30 i 40 segur. O sigui, està creixent.
Déu-n'hi-do, estàs totalment endinsat en la música jamaicana, ho has pogut demostrar també amb la teva visita al país. Doncs moltes gràcies, Genís, per venir i fer-nos aquesta classe, a més, bueno, magistral, de música.
Poses, però, més o menys.
A banda de la teva experiència, d'explicar-nos la teva experiència, estem en contacte amb qualsevol novetat i molta sort.
Moltes gràcies.
Vosaltres, que anàveu carregats de llavors negres, d'on vau tornar que no vau veure? D'on vau tornar
que no vau veure?
Vosaltres, perquè éreu massa prop de la destrossa, en llocs us va sentir la febre de la terra. En llocs us va sentir
la febre de la terra.
Tranquils, vosaltres que diguereu por, que no direu que ho sabreu tot. Mal guanyats vosaltres, agenollats vosaltres, indiferents vosaltres. Ajusticiats, aneu al és una trampa de neu alçada per penjar-hi la pell. Ajusticiats aneu als versos, que és una trampa de la neu alçada per penjar-hi la pell.
Música. Necessites més?